Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel amb 10 graus a la ciutat de Barcelona, també a Girona, a Tarragona en tenen 9, a Lleida hi ha 4 graus, Igualada 5 graus de temperatura i a Sort només en tenen 1. Un dia que ha començat amb pluja a prop de la costa, especialment cap a Girona, però atenció perquè a mesura que el dia vagi avançant avui tornarà a ploure arreu del país, no com ho va fer ahir, però avui tornarà a tocar agafar el paraigües o com a mínim tenir-lo a prop en funció del moment del dia i seguirà nevant al Pirineu. De seguida us ho expliquem, avui és dimecres 24 de novembre.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Que tindrà tres protagonistes. La primera, Francina Martí, és la presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. És una de les persones que ahir a la tarda es va reunir d'urgència amb el president de la Generalitat un cop coneguda la sentència del Tribunal Suprem sobre el 25% de català a l'escola, de castellà a l'escola. La immersió lingüística no es toca, és un clam social a Catalunya, és un consens de país. Veurem quins efectes té aquesta sentència del Suprem, malgrat el govern d'entrada ja ha dit que no n'hi haurà. Fa anys que la Llei Wert va clavar una primera estocada replada per aquesta obligació del 25% de les classes en castellà, que de fet ja havia fixat, no ho oblidem, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fins ara la immersió sobre el paper ha resistit, ha estat un èxit, però també és cert que el català fableja com mai a l'escola i a la societat. Flac favor li fa la justícia a una llengua minoritzada. Hi sonaven tambors de desobediència a la Generalitat. No estem en temps de desacataments en la política, però la política ha de donar una resposta social per a una imposició legal que a dia d'avui no té sentit. En parlarem amb Francina Martí d'aquí a mitja hora al matí a Ràdio Estel. Un altre protagonista és Carles Folch, qui és el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes de Transportistes de Catalunya. El sector està en peu de guerra. Avui a Barcelona, atenció, tenen convocada una altra marxa lenta en protesta per la zona de baixes emissions que els obligaria a jubilar molts vehicles aquest Nadal. Ja en van fer una dilluns a la tarda, ho recordareu, amb les rondes col·lapsades entre les 6 i les 8. Justament de cara a Nadal hi ha convocada una vaga, de fet, a tota Espanya. El sector té més feina que mai, però l'increment de preus dels carburants els està posant contra les cordes. Avui els escoltarem, serà al matí a Ràdio Estel. I finalment, Pedro Sánchez, l'endemà que ho fes Pere Aragonès, el president espanyol sap que tindrà pressupostos. De fet, ja els té garantits amb 186. Ja n'hi sobren 4, i això que el PNB encara no ha dit què farà, i el seu sí també es dona per descomptat. Esquerra ha donat el cibull a canvi de més presència del català a Netflix i la resta de plataformes digitals. Ara us ho explicarem. Va, que posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, evidentment, molt pendents del temps i de les pluges que puguin arribar avui al país. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Continua plovent i ho fa sobretot a les comarques de Girona i al llarg de les properes hores aquestes precipitacions s'extendran a la resta de Catalunya. Per tant, un dia, el d'avui, altra vegada per tenir paraigua ben a prop, però no seran pluges tan fortes com les d'ahir, que van deixar gairebé 200 litres d'aigua per metre quadrat a comarques com el Montsià i també al Baix Ebre. Avui les pluges, a estones, també fins i tot intercalades amb alguna ullada de sol, algunes clarianes que poden tenir cap a les comarques del sud i de Ponent, però vaja, tinguem el paraigua ben a prop i més roba d'abric, perquè avui baixen les temperatures a tot Catalunya. Aquestes precipitacions, que diem que s'han d'extendre a la resta de Catalunya, seran en forma de neu per damunt dels 1.500 metres, tot i que al sud de Tarragona la neu podria aparèixer de cara a la tarda per damunt dels 1.000 metres, però serien nevades no gaire importants al sud i més destacables al Pirineu de Girona. De cara a demà no acaba de fer net, encara tindrem ruixats de caràcter dispers, cada vegada menys importants i amb unes temperatures que els propers dies han de baixar encara més.
Gràcies, Jordi. Per tant, paraigües, però també la roba d'abric, i és que la imatge del Pirineu, per exemple, ja comença a ser ben blanca, i avui i els pròxims dies hi seguirà nevant. Sapiguem també ara què us trobareu si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe. Anem cap al RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora tenim encara algunes carreteres afectades pels aiguats, com ara la Nacional 340A, que està tallada entre Tarragona i Vilaseca, o també està tallada la T-734 al Masroig, al Priorat. A més, pel que fa a la P7, si heu de circular en sentit sud, hi ha un carril tallat a l'altura de Roda de Barà, com també a l'altura de Torredembarra, a causa de dos accidents durant el dia d'ahir. De fet, aquesta sortida de Torredembarra està tallada ara mateix per obres que s'hi fan. També hi ha retencions habituals a les vies de l'entorn de Barcelona, com a l'AP7. Ara hi ha 5 quilòmetres de congestió en els dos sentits de la marxa a l'altura de Barberà. També la C58 porta 3 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona a l'altura de Sant Quirze, també 4 a l'altura de Montcada i Reixac, i també queda congestió en els trams habituals de l'autovia 2 i de la B23 per entrar cap a Barcelona. També les rondes porten ja a molta congestió en tots dos sentits, sobretot amb aturades en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 6 minuts del punt de les 8 i aquests són els titulars d'aquest dimecres. El govern no aplicarà el 25% de castellà a l'escola com ha avalat el Tribunal Suprem. L'executiu assegura que aquesta imposició no és necessària amb la nova llei espanyola d'educació i que el govern espanyol no reclamarà l'aplicació d'aquesta sentència que és hereva de la derogada llei Wert. La nova llei de l'audiovisual espanyola blinda les llengües cooficials amb una quota del 6% de la producció que hi hagi a les plataformes digitals com Netflix. L'acord entre Esquerra i el PSOE desbloqueja el sí dels republicans als pressupostos de Pedro Sánchez, que ja té més suports dels que necessita per aprovar els seus comptes. Ara ho explicàvem, inundacions, carreteres tallades, també 3 persones rescatades pels bombers. És per ara el balanç del temporal de pluja que afecta el país. Fins ahir al vespre, el 112 havia rebut gairebé 600 trucades per aigua o per vent. Les comarques de Tarragona i especialment l'Ebre són els punts més afectats amb registres de pluja d'autèntic rècord. El Tribunal Superior de Justícia ha d'avaluar avui si aprova o no l'extensió del passaport Covid a bars, restaurants, gimnasos i residències, com ha aprovat el govern. Si el tribunal ho autoritza, la mesura entrarà en vigor la mitjanit de dijous a divendres. I aquest matí, Raül Romeva està citat a declarar per l'acció exterior de la Generalitat entre el 2011 i el 2017, els anys del procés. La causa judicial inclou 9 exalts càrrecs més de la Generalitat i s'investiga una despesa de 900.000 euros. El govern contracta 24 persones per donar sortida al col·lapse de projectes, 600 en total, presentats a Catalunya per impulsar l'energia eòlica. A Ràdio Estel vam denunciar fa una setmana que molts d'aquests projectes no s'havien ni tramitat justament per falta de personal. I el Barça jugarà la seva continuïtat a la Champions al camp del Bayern de Munic per seguir vius a la competició. Els de Xavi han de fer a Munic com a mínim el mateix resultat que faci el Benfica en el seu darrer partit a casa contra el Dinamo de Kiev. Aquesta nit el Barça ha empatat a 0 amb els portuguesos al Camp Nou.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, valdrà la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. L'oposició del sector de l'hostaleria frena la limitació d'horaris com demanaven els experts. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia, Pol. La forta negativa de bars i restaurants i comunitats autònomes han portat a la Comissió de Salut Pública a fixar nous llindars de risc per la pandèmia, però no a limitar horaris de tancament. Segons la comissió, en aquests moments a Espanya se situa en un risc mitjà amb 153 casos per cada 100.000 habitants. Ho explica Celeste López a La Vanguardia.
I el Suprem obre la porta a indemnitzar els accionistes d'empreses que falsegen els comptes.
El Tribunal Espanyol ha obligat Bankia a compensar dos inversors perquè els números no reflectien la realitat quan el banc va començar a cotitzar a la borsa. Això es podria aplicar ara a qualsevol empresa quan la seva cotització caigui després de presentar uns números incorrectes. Ho escriu Íñigo de Barrón al País.
I el circuit de Catalunya Montmeló acollirà la Fórmula 1 i la MotoGP de motos almenys fins al 2026.
El govern i l'empresa que organitza el campionat d'automòbils més important del món han signat un contracte de llarg termini i no una pròrroga com passava fins ara. També s'ha allargat la continuïtat del Mundial de MotoGP a Catalunya. Ho detalla Àlex Font al diari Ara.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
El govern no aplicarà la sentència del 25% de castellà a l'escola. És la resposta de l'executiu a la sentència del Suprem que ratifica al 25% de les classes en castellà que ja va fixar, de fet, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Recordareu que sostenia que el castellà és residual i obligava a impartir més assignatures en aquesta llengua. Doncs bé, el govern assegura que la nova llei d'educació espanyola dona cobertura a la immersió lingüística i que l'executiu espanyol no reclamarà l'aplicació de la sentència del Tribunal Suprem. El president aragonès assegura que les escoles no hauran de prendre decisions pel seu compte i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ho qualifica d'un nou atac al català.
I també dir-li a la comunitat educativa que no delegarem les responsabilitats en els mestres, en els docents, en les professores i professors, sinó que l'assumirem com a govern per defensar un model que és un model de garantia de cohesió i és un model que té el consens, un gran consens intern a Catalunya, social.
S'ha tornat a produir un atac a la llengua catalana. L'estat espanyol, el que és evident, és que no vol la immersió lingüística, i la immersió lingüística, el que vol l'estat espanyol és la submissió lingüística.
Així, el govern català fa una crida als centres educatius a mantenir la immersió lingüística. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El govern té clar que l'escola en català no es toca i fa una crida als directors de les escoles perquè no facin ni un sol canvi en el pla docent. Aquest és el missatge que llançava el conseller d'Educació, Josep González Cambray, en una compareixença d'urgència des del Palau de la Generalitat.
Els centres educatius han de seguir treballant com fins ara. Els centres educatius no han de fer cap canvi en els seus projectes lingüístics. Això no va de percentatges. Això va de pedagogia.
Cambray va fer una defensa aferrissada del model d'immersió lingüística, mentre la seva homòloga, la ministra d'Educació, li va traslladar que el que cal és complir la llei CELAH i garantir l'aprenentatge en els dos idiomes. Recordem que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar-se quan encara estava en vigor l'anterior llei del Partit Popular. Tot plegat un terrabastall polític que va portar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a convocar una reunió d'urgència i al vespre amb entitats en defensa de l'escola en llengua catalana.
Gràcies, Judit. Una sentència que es coneixia hores després que Esquerra donés el sí als pressupostos de Pedro Sánchez a canvi d'un blindatge del català a les plataformes digitals. Finalment, la nova llei de l'audiovisual espanyola, per tant, tindrà quotes. Anna Closa, bon dia.
Bon dia, sí, tindrà una quota del 6% del contingut que ofereixen les plataformes audiovisuals per a les llengües cooficials. A més, els comptes inclouran una partida de fins a 10 milions i mig d'euros per a la creació d'un fons per incentivar la creació de continguts audiovisuals en llengües cooficials diferents del castellà. També s'ha acordat que el 20% de la quota europea present en plataformes com Netflix haurà de ser en català, gallec o basc. Ho explica el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
En cuanto a contenido doblado o subtitulado en un idioma cooficial, todo, si existe, si ese contenido existe, deberá ser ofertado. Esto parece baladí, pero es importante, porque hasta ahora existía contenido audiovisual doblado, por ejemplo, en euskera, por ejemplo, en gallego, por ejemplo, en catalán, y las plataformas no tenían la obligación de ofertarlo. Ahora tendrán la obligación de ofertarlo.
L'acord dels pressupostos, però, va més enllà. Republicans i socialistes també han pactat l'inici dels tràmits per al traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat i la retirada de la partida pressupostària destinada a la millora de les instal·lacions de la prefectura de la policia a la Via Laietana de Barcelona, per exemple.
Pel que fa a transport, l'acord preveu iniciar els tràmits pel traspàs de Rodalies abans d'acabar el mes i també la gestió de la B23 i la B30, així com una partida d'1,6 milions per compensar l'eliminació de peatges a l'AP7 i l'AP2. En matèria de seguretat, l'entesa també preveu que els Mossos d'Esquadra s'equiparin a l'Ertzaintza i la Policia Nacional en termes de jubilació anticipada als 60 anys.
I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estudiarà a partir d'avui la petició del govern per ampliar l'ús del certificat Covid a bars, restaurants, gimnasos, centres esportius i residències de gent gran. La mesura començarà a aplicar-se aquest divendres a la mitjanit, això sí, si el TSJ ho avala.
A partir de divendres serà obligatori ensenyar el passaport Covid per entrar a l'interior de bars i restaurants, però no caldrà si es vol menjar a la terrassa. També serà necessari per anar al gimnàs i per entrar a visitar gent gran als geriàtrics. La mesura tindrà una vigència inicial de 15 dies dies, tot i que el govern no descarta allargar-la en el temps si les dades no són bones o fins i tot aplicar restriccions més severes per Nadal. Ara bé, abans cal que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho avali. De moment, els centres culturals com cinemes o teatres es lliuren d'aquesta mesura.
El secretari general del Gremi de Restauradors, Roger Pallarols, ha valorat molt positivament la nova mesura. Considera que la necessitat del certificat Covid incentivarà la vacunació entre la gent que encara no s'ha vacunat.
Ho ha dit en una entrevista al Tot anirà bé, on també ha criticat les mesures que s'estan estudiant des del Ministeri de Sanitat d'imposar restriccions horàries fins les 11 de la nit als restaurants i fins a la 1 de la matinada a les discoteques.
Les restriccions a la restauració no han frenat la socialització. La socialització s'ha produït en altres àmbits no reglats i, per tant, aquestes restriccions només han servit per perjudicar encara més una indústria ja prou colpejada per l'impacte del Covid-19. Per tant, penso que la ministra faria bé d'abordar una matèria que sí que estan abordant les comunitats autònomes, que estan abordant països del nostre entorn, com és el passaport Covid.
És un quart de nou del matí. Des de dilluns al vespre, el temporal de pluja i de vent afecta bona part de Catalunya i ho seguirà fent al llarg de la jornada d'avui. Ahir la Dana va deixar inundacions i esllavissades, sobretot al sud del país, al Camp de Tarragona i en especial a les Terres de l'Ebre.
Els bombers van rebre en aquestes zones fins a 227 trucades a causa de les destrosses provocades per la pluja. En la majoria dels casos es tractava d'edificis inundats, però també arbres tombats pel vent o carreteres plenes d'aigua. A més, es va haver de tallar la circulació en diverses d'aquestes carreteres, com la N340 a Tarragona, la TP3311 entre Santa Bàrbara i la Galera, la TV-3421 entre la Sénia i Roquetes pel desbordament d'un barranc i la T734 al Masroig, al Priorat, per esllavissades. A més, a causa de les precipitacions, s'han suspès les classes a poblacions com Alcanar, el Poble Nou del Delta i Santa Bàrbara.
El temporal no ha causat danys personals, però sí que hi ha hagut alguns incidents. A l'Ametlla de Mar, per exemple, un home va quedar atrapat dins del seu vehicle.
L'home no va poder sortir del cotxe i la policia marítima el va haver de treure del vehicle amb ell i la màquina d'oxigen que portava, que necessitava per poder respirar. Altres incidents, a la C-12, a Tortosa, un altre cotxe va quedar atrapat a l'aigua i es va haver de tallar la carretera, i a Tarragona, la policia portuària va haver de tancar l'accés a la zona.
L'exconseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, va estar citat avui a declarar com a investigat d'un delicte de malversació per la despesa del seu departament dels anys 2011 al 2017. També s'investiga a 9 excàrrecs del govern per 11 actuacions que sumen més de 900.000 euros.
L'investigació prové d'una querella que va presentar la Fiscalia arran d'un informe del Tribunal de Comptes de l'any 2019. La querella acusa Romeva dels delictes de prevaricació, malversació i falsedat documental en la promoció exterior de la causa del procés. En total, hi ha 6 testimonis i 10 investigats que han estat sent citats a declarar des del passat 14 d'octubre. L'exdirector del Diplocat, Albert Royo, està citat a declarar com a investigat aquest divendres 26 de novembre.
Fa uns dies us explicàvem a Ràdio Estel que el govern no tenia el personal suficient per poder tramitar els 600 projectes d'energies renovables que tenia previstos per als propers anys. Doncs bé, l'executiu ha fet un primer pas i ha acordat contractar 24 persones per accelerar-ne la tramitació i apunta al sector privat com a responsable d'aquest col·lapse.
Catalunya vol implantar 10.000 megawatts de potència energètica procedent de fonts no contaminats abans del 2030 i 5.000 abans del 2024. La Conselleria d'Acció Climàtica s'havia compromès a treballar de manera urgent per dotar de més recursos humans al programa d'instal·lacions elèctriques. Assumpta Ferran és la directora general d'Energia i culpa el sector privat d'haver col·lapsat la presentació de projectes.
De qui és responsabilitat que els projectes avancin a poc? D'un sector que veu una oportunitat i s'hi llança massivament, a vegades amb documentació mínima, 4 fulls. I aquests 4 fulls hi ha 3 promotors que te'n presenten 1.600, És a dir, aquesta és la comparativa, De qui és? Per tant, aquí, efectivament, el sector, quan diu que no anem prou àgils, té raó, però és que nosaltres no estem dimensionats per rebre aquesta bombolla i executar-la.
I el govern destinarà 3,5 milions d'euros a la Universitat Autònoma de Barcelona per recuperar-se després del ciberatac que va patir a l'octubre. Els diners surten del fons de contingències de la Generalitat i del Departament de Recerca i Universitats i han de servir perquè aquest centre faci les inversions tecnològiques que calen per millorar la seguretat i la integritat dels seus sistemes informàtics.
Amb aquests diners, l'Autònoma comprarà 2.300 ordinadors nous per als treballadors i per les aules. També s'invertiran en crear aplicacions per als professors per instal·lar un servei de detecció i resposta a ciberincidents. A més, hi ha una partida de 500.000 d'euros per obtenir un suport especialitzat de resposta als ciberatacs. Des de l'Autònoma expliquen que preveuen recuperar la normalitat funcional a finals d'any.
L'Ajuntament de Barcelona obrirà un segon equipament per atendre víctimes de violència masclista a la ciutat davant l'augment de la demanda. Amb aquest nou espai es vol ampliar i reforçar el servei d'atenció a dones maltractades que hi ha ara a Nou Barris.
L'objectiu és respondre a l'augment de la demanda, ja que fins a finals d'octubre el servei actual ha atès un 30% més de dones que les que van demanar els seus serveis durant tot el 2019. A més, també es crearan 44 noves places d'acollida, ja que les que té ara l'Ajuntament de Barcelona estan totes plenes. Aquest anunci arriba després que les treballadores del servei d'atenció a dones maltractades haguessin protestat per reclamar més recursos i més espai per atendre les víctimes.
I el servei Barnaus de Tarragona ha triplicat les notificacions d'abusos sexuals contra infants. Des de la posada en marxa l'estiu de l'any passat han atès més de 280 casos.
El projecte aposta per la coordinació de tots els departaments implicats en casos d'abús sexual infantil. Per això interna els menors al centre. D'aquesta manera evita que s'hagin de desplaçar als diferents serveis i haver de repetir la seva història. La unitat és pionera a l'Estat espanyol. Emil Ribas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, a Catalunya i responsable d'impulsar aquest servei, diu que s'està trencant el silenci.
Com que hi ha aquest servei per atendre aquestes notificacions, ara la gent notifica més, no? Per tant, això és una gran victòria perquè s'està visibilitzant molt més aquestes situacions que abans es quedaven totalment invisibles. Per tant, està trencant el silenci, no?
I la família d'Helena Jubany ha demanat al jutjat de Sabadell que imputi tres sospitosos pel crim de la bibliotecària. Es tracta de dues persones de l'entorn de la Unió Excursionista i un usuari que assetjava la jove a través de xats d'internet.
A més de portar aquests tres noms, la família d'Helena Jubany i el seu advocat han demanat que la investigació la porti una unitat combinada d'agents de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra. Ho fan perquè consideren que la policia espanyola no ha seguit les pistes que els han donat fins ara i que permetrien reobrir el cas i trobar els culpables de la mort de la bibliotecària mataronina.
I atenció, perquè el pessebre de Barcelona deixarà de fer-se a la plaça de Sant Jaume, tot i que el govern de Colau n'havia anunciat el retorn, i amb sorpresa el consistori aposta per una intervenció artística entre la Via Laietana i la Rambla.
L'objectiu serà mostrar la riquesa pessebrística de la ciutat. El tinent d'alcaldia de Cultura, Jordi Martí, ha explicat que el cost de la intervenció artística és de 200.000 euros. L'autor, que és l'arquitecte Jordi Darder, ja ha imaginat un paisatge nadalenc que s'estén des de Via Laietana fins a la Rambla a través de l'eix format pels carrers Jaume I i Ferran, amb figures lluminoses als balcons i pessebres de diferents estils artístics als baixos comercials.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A més coses de l'actualitat d'aquest dimecres, ens fixem també en el que es publica a la premsa digital. Pedro Sánchez frena la llei de memòria històrica per manca de suports.
Després del sí dels pressupostos d'Esquerra i assegurar-se així els suports necessaris per aprovar-los, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hauria frenat la nova norma. Tal com l'havien plantejat els socialistes, la nova llei va aixecar discrepàncies amb el seu soci de govern, Unides Podem, Esquerra i Bildu. Ara l'executiu prioritzarà les pensions i la reforma laboral. Ho publica el diario.es.
I els economistes adverteixen que la pandèmia amplifica les desigualtats i en crea de noves.
És una de les conclusions que constaten els autors del número 84 de la Revista Econòmica de Catalunya. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha manifestat durant la presentació que la incidència de les desigualtats socials i econòmiques en la salut de les persones s'ha donat gairebé en totes les onades, tret de la cinquena. Això sí, tots han coincidit en que l'economia afecta la salut, però que la salut també pot perjudicar a l'economia, sobretot en els casos més febles. És una notícia del Nació Digital.
Ja que us avançàvem aquesta quota pel català a les plataformes amb la nova llei de l'audiovisual, a dia d'avui el català suposa menys d'un 1% del catàleg de les plataformes digitals.
Les dades del mes de novembre reflexen que la llengua catalana continua en una situació delicada. HBO té una presència pràcticament inexistent del català. Disney Plus ofereix 37 llargmetratges i dos curts en aquesta llengua, i Netflix en són unes 25, 10 de les quals s'han incorporat fa poc. L'altra cara de la moneda la trobem a Filmin, que compta amb prop de 2.500 pel·lícules i sèries en versió original, subtitulades i doblades en català, el que suposa un 23% del seu catàleg. Ho llegim a diversos mitjans.
I ens fixem també més de prop en el que passa al territori. L'Ajuntament de Tarragona no descarta enderrocar la part nova de l'amfiteatre.
Sobre concurs, l'estudi per a la rehabilitació de la graderia amb un pressupost de 16.000 euros i un termini de 2 mesos. L'àrea de patrimoni de la ciutat analitzarà 4 opcions. 3 d'elles es centren en la rehabilitació de les graderies, deixant oberta l'opció d'enderrocar la part superior, incorporant mesures de seguretat i d'accessibilitat. La 4ª opció seria enderrocar la totalitat de la graderia reconstruïda. Cal recordar que aquesta part de l'amfiteatre no és l'original romana. Ho llegim al diari Més.
I ja són 34 les persones afectades pel brot de la legionel·losi a Montmeló i a Montornès, al Vallès Oriental.
Ara ja hi ha 34 ingressats als hospitals de la zona afectats per aquest bacteri, 8 persones més respecte a la xifra del passat dijous. Recordem que els afectats van començar a tenir símptomes entre el 5 i el 15 de novembre. El diari 9-9 apunta que l'origen del brot podria situar-se en alguna instal·lació industrial, perquè els casos detectats estan dispersos per diversos punts dels municipis de Montmeló i Montornès.
I a Andorra, el passaport Covid s'aplicarà també a la restauració i a les discoteques.
El govern està acabant d'ultimar la norma, que molt probablement s'aprovarà aquesta tarda al Consell de Ministres, però ja ha alertat que per accedir a bars, restaurants, discoteques i gimnasos caldrà ensenyar el certificat Covid. Això o bé acreditar haver passat la malaltia en els últims 6 mesos o una prova negativa en les últimes 48 hores. La proposta de moment no afecta a hotels ni a esdeveniments culturals. Ho llegim al diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. El Barça ha empatat a 0 davant del Benfica i s'ho haurà de jugar tot en la propera jornada contra el Bayern de Munic. Si vol continuar viu en aquesta Lliga de Campions. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Bon partit dels blaugranes, que els ha faltat el més important, el gol. La bona notícia de la nit ha sigut la bona imatge que han ofert els jugadors sobre el terreny de joc, lluny de la dels 3 primers partits a la Champions. En el primer partit de Xavi a Europa, l'equip va dominar i va saber atacar amb les idees clares, però va faltar materialitzar les ocasions. Només va entrar a porteria una rematada de Ronald Araujo a 5 minuts pel final, que l'àrbitre va anul·lar per fora de joc. A les acaballes del partit, el Benfica va desaprofitar una ocasió claríssima de gol que hauria sentenciat els blaugranes. Al final del partit, l'entrenador Xavi Hernández va avalar el joc dels seus homes i va assegurar que aquest és el model a seguir.
L'actitud és encomiable i el públic i tot era perfecte per guanyar el partit, però bé, una pena perquè perdem una oportunitat, però bé, ens en queda una altra. Hem d'anar a Múnich, hem d'anar a guanyar i hem de demostrar que jugant així es pot guanyar.
L'empat a 0 deixa el Barça en una situació complicada. Encara depenen d'ells mateixos i si volen classificar-se pels vuitens en l'última jornada hauran de fer el mateix o millor resultat que el Benfica, que jugarà a casa contra el Dinamo de Kiev, que ja no s'hi juga res. Si els portuguesos guanyen i el Barça no ho fa, els culers haurien d'anar directament a l'Europa League. També a la Champions, aquesta nit el Sevilla ha superat 2-0 al Wolfsburg i els andalusos encara tenen opcions de passar a vuitens. Pel que fa al Villarreal, va caure davant del Manchester United per 0-2 amb un dels gols obra de Cristiano Ronaldo, que va fer atenció al Buc gol 800 de la seva carrera. Altres resultats de la jornada d'aquest dimarts: Chelsea 4, Juve 0, Young Boys 3, Atalanta 3, Lilla 1, Salzburg 0, Malmö 1, Zenit 0 i Dinamo de Kiev 1, Bayern 2.
I avui és el torn dels dos equips de Madrid. El Real Madrid s'enfronta al Sheriff i l'Atlético rep el Milan.
Els dos partits es disputaran a les 9 del vespre. Els blancs ja són a Tiraspol per jugar amb l'únic equip que els ha superat en aquesta lligueta. El Madrid és el líder de grup amb 9 punts i ja té pràcticament assegurat el passi a vuitens de final. Pel que fa a l'equip matalasser, rep el Milan, el cué del grup. Els de Simeone són tercers amb 4 punts, un punt menys que el Porto, que és segon, i es troba avui amb el líder, el Liverpool. Per tant, els madrilenys estan obligats a guanyar si volen seguir amb opcions. Avui també juguen City, PSG, Besiktas, Ajax, Bruges, Leipzig, Inter, Shakhtar i Sporting de Lisboa, Borussia Dortmund.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I amb música arribarem al punt de 8:45 del matí. El dia com avui de fa 30 anys, el 24 de novembre del 1991, va morir Freddie Mercury, el vocalista i líder de la banda britànica Queen. Així cantava ell la seva versió de The Great Pretender. But
but no one can tell.
A Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45. Avui és dimecres, és 24 de novembre, el dia que farem tertúlia amb l'Eva Pomares, amb el Jordi Barbeta i l'Enric Sierra. Serà, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí. Volem analitzar el que ens deixa aquest dia, que tot just estem arrencant. Abans haurem escoltat a la Franzina Martí, que és la presidenta de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i és una de les persones que ahir a la tarda es va reunir d'urgència amb el president de la Generalitat un cop coneguda la sentència del Tribunal Suprem. La immersió lingüística no es toca, deien ahir una altra vegada al Palau de la Generalitat, però el Suprem ha decidit ratificar aquella grapejada del 25% que va fixar el Tribunal Superior de Justícia per a Catalunya ara ja fa una mica més d'un any. Desacatem, deien ahir alguns a Palau. Què va respondre el govern? D'això en parlarem d'aquí a menys de 5 minuts amb la Franzina Martí, una de les persones que era en aquesta reunió. Un matí en què també volem escoltar el Carles Folch, que és el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes de Transports de Catalunya. El sector està en peu de guerra. Avui a Barcelona hi ha convocada una altra protesta, una marxa lenta en contra d'aquesta zona de baixes emissions que denuncien els obligarà a jubilar molts vehicles amb l'entrada d'aquest any, si això no canvia. És un sector que té molta feina amb el comerç electrònic, però que, en canvi, per la pujada del preu dels carburants, ho està passant molt malament. Avui és dimecres i aquests són els titulars més destacats del dia. El govern no aplicarà el 25% del castellà a l'escola, com ha avalat el Tribunal Suprem. L'executiu assegura que aquesta imposició no és necessària amb la nova llei espanyola d'educació i que el govern espanyol no reclamarà l'aplicació d'aquesta sentència, que és hereva de la derogada Llei Wert. La nova llei de l'audiovisual espanyola blindarà les llengües cooficials amb una quota del 6% que inclourà el català de la producció que hi hagi a les plataformes digitals com Netflix. L'acord entre Esquerra i el PSOE desbloqueja el sí dels republicans als pressupostos de Pedro Sánchez, que ja té més suports dels que necessita per aprovar els seus comptes. Inundacions, carreteres tallades i persones rescatades. És per ara el balanç del temporal de pluja que afecta el país. Fins ahir al vespre, el 112 havia rebut gairebé 600 trucades per aigua o per vent. Les trucades als bombers sumaven pràcticament les 400. Les comarques de Tarragona i especialment l'Ebre són els punts més afectats amb registres de pluja d'autèntic rècord. El Tribunal Superior de Justícia ha d'avaluar avui si aprova o no l'extensió del passaport Covid a bars, restaurants, gimnasos i residències. Com ha aprovat el govern, si el tribunal ho autoritza, la mesura entrarà en vigor la mitjanit de dijous a divendres. I aquest matí Raül Romeva està citat a declarar per l'acció exterior de la Generalitat entre els anys 2011 i 2017, els anys del procés. La causa inclou també 9 alts càrrecs més de la Generalitat i una despesa de 900.000 euros. El govern contracta 24 persones per donar sortida al col·lapse de projectes 600 en total presentats a Catalunya per impulsar l'energia eòlica. A Ràdio Estel vam denunciar fa una setmana que molts d'aquests projectes no s'havien ni tramitat per falta de personal. el Barça es jugarà la seva continuïtat a la Champions al camp del Bayern de Munic. Per seguir vius a la competició, els de Xavi hauran de fer a Munic com a mínim el mateix resultat que faci el Benfica en el seu darrer partit, que serà a casa contra el Dinamo de Kiev. Aquesta nit el Barça ha empatat a 0 amb els portuguesos al Camp Nou. I tancarem, com sempre, els titulars a aquesta hora amb el temps i amb el trànsit. Havíem advertit en començar el programa que la pluja aniria guanyant terreny una altra vegada arreu del país. A Barcelona i l'àrea metropolitana de Barcelona ja està plovent. Mirem cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Situació meteorològica marcada encara per la inestabilitat, però ja amb menys precipitacions que ahir. Recordem que ahir es van recollir gairebé 200 litres d'aigua per metre quadrat a punts de les comarques del sud de Catalunya i, en general, les precipitacions van superar els 30-50 a la resta del país. Unes pluges que continuen aquest matí a les comarques de Girona, però ràpidament al llarg del matí i amb el pas de les hores s'extendran a la resta de comarques del litoral i també del prelitoral. Arribaran també a punts de l'interior, però aquí seran més minces i, de moment, aquest matí no n'esperem cap a les comarques del Pirineu de Lleida. Tot i això, de cara a la tarda es manté el risc de ruixats a qualsevol punt del país, però no seran pluges tan continuades com les d'ahir. Farà més fred. La cota de neu baixarà fins als 1.500 metres i al sud de Tarragona nevarà només per damunt dels 1.000 metres. Seran ruixats no gaire destacables i puntualment per sota d'aquesta cota. El temporal marítim a poc va disminuint i de cara als propers dies es manté la inestabilitat com a mínim fins divendres al matí i les temperatures continuaran baixant.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC per saber com se circula els accessos a la ciutat de Barcelona, però també la resta del país amb aquestes afectacions per les pluges que han caigut les darreres hores. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora les pluges a la ciutat de Barcelona compliquen la circulació, sobretot a les rondes, on hi ha congestió important en tots dos sentits. Comencem en sentit Llobregat, on hi ha aturades des del Besòs fins al Port Olímpic per la ronda litoral. També per la ronda de dalt hi ha un quilòmetre d'aturades al túnel de Santa Coloma i també molta congestió fins a l'altura de Vallcarca. També en sentit Besòs tenim retencions a l'altura de Pedralba. Són 4 quilòmetres per la ronda de dalt i també per la ronda litoral amb 5 quilòmetres amb alguna aturada al tram de la zona franca. També vies com la B23 ara porten retencions des de Molins de Rei fins a Esplugues amb alguna aturada puntual, o també l'autovia 2 molt carregada entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat. També pel que fa a l'AP7, ara hi ha fins a 6-7 quilòmetres de congestió en tots dos sentits a l'altura de Barberà, sobretot en sentit Girona, que va congestionada des de Sant Cugat. I acabem a la C58, també, per anar cap allà, aquesta via porta fins a 8 quilòmetres de retencions des del Nus de la Trinitat i també en sentit Barcelona hi ha 3 quilòmetres de retencions tant a Montcada com a l'altura de Sant Quirze. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Per tant, paciència si esteu al volant. Són 8:45 del matí. Fem una pausa breu per la publicitat i en tornar. Franzina Martí, en directe, aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Black Friday.
Black Friday. Black Friday?
Black Fridays.
Ens és igual com ho diguis. Amb Renfe estalvies segur. Ampliem promoció. Només del 24 al 27 de novembre, milers de bitllets a un preu increïble perquè acabis l'any estalviant i comencis el 2022 viatjant per molt menys. Només del 24 al 27 de novembre. Aprofita el Black... o com es digui. Entra ara a renfe.com.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ante los cambios de temperatura, abriga tus defensas. Yo elijo dos suplementos de Laboratorios Marnis. Propol Bit Defense y Bit C1000 Vitamina C Liposomada. Son muy fáciles de tomar, enviales para beber, con vitamina C e ingredientes naturales como el propóleo y la jalea real. Pide ahora el pack especial 2x1 con Propol Bit Defense y de regalo Bit C1000. Pídelo en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
A la tarda coneixíem aquesta sentència del Tribunal Suprem que ratificava l'obligació de fer aquest 25% de les classes en castellà a l'escola a Catalunya, una notícia que feia moure fitxa de manera immediata al govern català, que convocava d'urgència una vintena d'entitats vinculades a l'escola, a l'ensenyament a casa nostra. La reacció immediata del govern va ser anunciar que la immersió lingüística a Catalunya no es toca. A partir d'ara caldrà veure quin és el recorregut que té aquesta situació, perquè en tot cas el que ha fet el Suprem és avalar aquest 25% de les classes en castellà, que de fet venia, és hereu d'aquella sentència de fa una mica més d'un any del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que el govern havia recorregut al Suprem i del qual ahir finalment en vam conèixer aquest pronunciament. A aquesta reunió hi van assistir, com us explicava, moltes persones de diverses entitats. Una d'elles era la Francina Martí, que és la presidenta de la Fundació de Mestres Rosa Sensat. Senyora Martí, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ahir vam fer aquesta reunió al Palau de la Generalitat amb el president, amb en Pere Aragonès, amb el conseller, amb en Josep González Cambray. Ja els van dir que la immersió lingüística no es toca a Catalunya i que no caldrà que les escoles facin res. No sé si és una resposta política que a vosaltres, a vostès com a professionals del sector, els deixa tranquils en relació al futur de la immersió a casa nostra.
Home, tranquils no podem estar mai. Això ho tenim molt après com a país, que els atacs a la llengua són constants per part de l'Estat i, per tant, la nostra posició no és de tranquil·litat, sinó que constantment no és de treball i de lluita perquè el català sigui la llengua de l'escola, sigui la llengua del país i tinguin les condicions, no?, perquè tots els nens i les nenes doncs, puguin tenir una educació en català. El que passa que, bueno, de fet, com que és una resposta molt àmplia de país, jo penso que això ens dona molta força. És a dir, no és que sigui... És a dir, la resposta a aquesta sentència, el primer que va comentar el president del govern és que el govern donaria, diríem, cobertura a tot el que pogués passar a partir d'ara. Entenc que... És cert que aquesta sentència és molt difícil que es pugui aplicar, perquè en aquest moment, en el marc legal que ens movem, tant de la LEC a Catalunya, la Llei d'Educació de Catalunya, i la LOMLOE, la nova Llei d'Educació, doncs no parla ni de tants percents ni de parla de res d'això.
Clar, passa que aquí segurament es pot entrar en un conflicte que potser sí que pot acabar suposant més problemes, no?, per al dia a dia de la gestió d'escoles que es puguin trobar, per exemple, amb pares que reclamin que s'apliqui, no?, aquesta sentència del Tribunal Suprem i que al final acabi afectant tot plegat o sigui una disfunció més al funcionament normal, no?, del dia a dia de les escoles.
Esperem que no, i de fet ahir la idea era molt conjunta i es valorava doncs, que les escoles a partir d'avui mateix doncs, no han de canviar els seus plans lingüístics i que han d'actuar de la mateixa manera, malgrat totes les peticions que hi pugui haver per part de les famílies. Però aquí també apuntàvem una qüestió que jo crec que ara en aquest moment és central, perquè potser aquesta sentència en aquest moment que arriba potser no tindrà gaire recorregut, però el més preocupant i el que ens ha de fer estar més atents són les últimes dades que han sortit sobre l'ús del català efectiu a les aules i a les escoles, no? Com sabeu, fa unes setmanes doncs es parlava d'això, sí, sí. I que es veia que hi havia un retrocés important. Per tant, o sigui, malgrat les lleis s'han de aplicar i s'han de portar a terme, però aquesta qüestió sí que per part del departament hi haurà, ens van comentar també ahir, hi haurà un pla d'actuació en el qual el departament hi posarà els mitjans perquè hi hagi realment, perquè es fomenti aquest ús vehicular de la llengua catalana, no només a les classes de català, sinó a qualsevol altra matèria i en qualsevol altre moment.
Clar, perquè estem parlant d'unes dades que, si no recordo malament, deien que, per exemple, només 2 de cada 10 estudiants no utilitzen sempre o gairebé sempre el català quan fan activitats en grup, o que cada vegada són menys els alumnes que s'adrecen als mestres en català, no, per exemple.
Sí, també molt professorat que fa les classes en castellà. És a dir, que potser si miréssim la realitat i miréssim els tants percents, potser en el català veiem que tampoc està en tan bona situació, no? És a dir, que a vegades quan es parla d'immersió lingüística sembla que el 100% no, de les classes a primària es puguin fer en català i no és, aquesta no és la realitat, no? Llavors, per tant, el que hem de continuar treballant des de les escoles i conjuntament amb el Departament d'Educació és perquè l'ús del català s'estengui, no? Cosa que és complicada, diríem, vistes les circumstàncies, diríem, socials, no?, que hi ha, però que aquesta és la feina. Hi ha molts infants que no tenen mai contacte amb la llengua catalana si no fos per l'escola, no? I, per tant, aquesta llengua, que ha de ser una llengua, que això també hi estem d'acord i que ahir es va consensuar com un dels eixos, és que la llengua catalana és una llengua de cohesió social. És a dir, no es tracta només d'una qüestió d'aprendre, de saber parlar en català, d'escriure en català, sinó que aquesta llengua fa que tots els nens i nenes que passin per l'escola se sentin part d'una mateixa comunitat i que no hi hagi, diríem, diferenciació per qüestions lingüístiques. Ni per,
el que passa és que el plantejament que fa, que segurament es situa en un estadi que és d'una banda, no?, la tranquil·litat que pugueu tenir a les escoles conforme aquesta sentència no s'hagi d'aplicar, perquè tenim la llei d'educació a Catalunya, que està declarada constitucional, o a mi no em consta, com a mínim, diguem-ne, que hi hagi cap problema, i aquesta llei blindaria la immersió lingüística, però després, en canvi, vostè mateixa reconeix que cada vegada hi ha més professors que no fan les classes en català, no? I això sí que està regulat per la pròpia llei. Per què s'està produint aquest fenomen? És una qüestió de desídia de determinats professors, per entendre'ns, o és que si les classes no es fan en castellà els alumnes no poden seguir el ritme pel desconeixement que tenen de la llengua?
Bé, hi ha una mica, diríem, de tot, no? Quan una cosa no funciona com aquesta no obeeix a una sola causa, no? I sí que, com comentava abans, hi ha una pressió social molt forta del castellà en el nostre país. I això l'escola, com en altres espais, doncs també ho rep i també es nota, no?, diríem, aquesta pressió que hi ha d'una llengua que està, bueno, minoritzada i d'una llengua que també, que d'alguna manera sofreix constants atacs, no?, i que no és una llengua, com també es comentava ahir, de progrés. És a dir, potser als anys 80, doncs, aprendre català doncs dotava, diríem, d'un progrés o d'un ascens social per unes determinades famílies, i ara potser no es veu de la mateixa manera, tampoc, no? Per tant, doncs, bueno...
Tenim
molta feina a fer, no? El que tu comentaves, que és veritat que a vegades les lleis no es compleixen, tots ho sabem, no? És a dir, una cosa és les lleis que tenim marcades en el paper, i això doncs a l'escola ho sabem, però després la realitat de les classes doncs és una altra, que ve marcada per moltes circumstàncies.
Clar,
no?
Però aleshores es produeix un decalatge entre el discurs de la immersió no es toca, és a dir, nosaltres podem clamar la immersió no es toca, però després si la immersió no s'aplica de manera efectiva a les escoles, es queda només en un lema, no?
Correcte. Això també... Jo penso que la bona notícia, jo que sempre soc del got mig ple, sí. La bona notícia és que ara hem reconegut que això és així. És a dir, fins molt temps, doncs, bueno, amb aquest lema, dèiem, doncs, la immersió lingüística funciona, és un model d'èxit, cert, ha estat molt important i per això hem arribat fins aquí, però potser ara, reconeixent que realment tenim, doncs, un ús en descens de la llengua, ara el que hem de fer és aplicar els mecanismes perquè això reverteixi. Per tant, un dels mecanismes també és el control, jo diria, no? També des de l'administració, que, doncs, això, que es compleixin les normatives.
Clar, perquè si jo, aprofitant aquesta frase que acaba de fer, si jo li converteixo en pregunta, què em respondria? La immersió funciona?
Home, la immersió és un model que es va crear als anys 80.
Sí, tinc clar que va funcionar, diguem-ne. És a dir, tinc clar que, sí, que va funcionar. El que no tinc tan clar, diguem-ne, és si funciona avui. És a dir, perquè si no ens l'acabem de creure per part del professorat i lo social demostra que cada vegada hi ha menys ús i coneixement del català...
El que no hi ha hagut, és a dir, és una llei que... És una, bueno, una llei... sí, la llei d'immersió lingüística és dels anys 80... Han canviat moltíssim les coses des dels anys 80 fins ara, i a nivell lingüístic també. Sabem que, doncs, bueno, la societat catalana ha canviat, que abans les dues úniques llengües que hi havia eren el català i el castellà, i ara n'hi ha moltíssimes més, i que, per tant, el que s'ha de fer és adequar aquest model d'immersió lingüística, adequar-lo a la realitat. Hi ha una base que és, jo crec que és la que tothom hi està d'acord, i és que el català ha de ser aquesta llengua vehicular de l'escola i aquesta llengua de cohesió, i que no podem separar els infants per motius lingüístics i fer escoles en català i escoles en castellà. Això es va consensuar àmpliament en els anys 80, i això és el que continua, diríem, sent vigent. El que passa és que hi ha també moltes qüestions metodològiques i altres qüestions del sistema i organitzatives que s'han d'adequar al dia d'avui, el que és l'escola avui, que no és la mateixa escola que era als anys 80.
Quines coses?
I, per tant, quines coses? Per exemple, això que et deia, no? La procedència de l'alumnat, mm-hmm. No? Els projectes lingüístics que hi ha ara, doncs, això... Doncs hi ha molts infants que, doncs, tenen altres llengües d'origen i altres llengües familiars. La pressió mediàtica és molt més gran pel que fa mediàtica i la pressió de les xarxes socials a favor del castellà. I, per tant, i també les escoles han canviat la manera de funcionar, no? I bé, això és una de les dades que s'extreia d'aquest informe que comentàvem. Clar, els infants ara, o sigui, abans la classe la dictava el professor, per dir-ho d'alguna manera, i la dictava en la llengua que, bueno, en català. Ara hi ha molta més interacció entre l'alumnat, i aquesta interacció, doncs, bueno, pot ser en altres llengües. Per tant, ens hem d'adequar molt en el moment, però tenim present que aquesta premissa jo crec que és irrenunciable del tot. És a dir, la llengua vehicular de l'escola ha de ser el català, perquè és el que fomenta que hi hagi, doncs, això, o que hauria de fomentar, diríem, no? Que hi hagi aquesta cohesió i aquest sentiment de pertinença a una comunitat. No?
Entenc pel que explica que és que seria prioritari i fonamental, diguem-ne, que la immersió lingüística fos una realitat des del punt de vista de l'ús del català sempre per part dels professors a l'aula, perquè a dia d'avui al pati la llengua de relació a l'hora de jugar és el castellà.
Sí, això és més, diríem, més complicat, diríem, de gestionar-ho. El que passa que la responsabilitat del professorat, jo crec que aquesta premissa és una premissa molt clara, no? I que per mi s'hauria de complir, no? No tant a vegades des de l'obligatorietat, no? Perquè a vegades sabem que ja ho veiem claríssim, vull dir que la llei, vull dir, no a vegades no funciona, no tant des de l'obligatorietat, sinó també des del compromís i des del projecte de cada escola, és a dir, que cada mestre no és no funciona, diríem, de manera autònoma, no?
Sinó si és un èxit, serà perquè ho decideixi una escola i aquella escola vetlli perquè realment s'apliqui, no?
Exacte, no? I que sigui un projecte conjunt, un projecte de tot el claustre, un projecte de tota la comunitat educativa, que tingui com una premissa clara aquesta, perquè, en definitiva, aquí els, diríem, els més afectats o els que poden treure, diríem, més riquesa de tot plegat, són els infants d'ara i els infants del futur, no? Per tant, hem de pensar sempre que el millor, diríem, per aquests infants és que realment fem aquest esforç perquè el català sigui la llengua de l'escola, no? No és una qüestió de comoditat d'una persona o d'una altra, sinó que és una qüestió que afecta la seva educació i afecta la seva cultura. I sobretot, deia, la llengua no és només un mitjà de comunicació, sinó que també hi ha molt d'identitat, hi ha molt de pertinença, de sentir-te part d'una comunitat, i això la llengua ens pot ser molt, molt útil, doncs, per teixir aquesta comunitat, no? Mai des de la imposició, perquè no aprenem per imposició, aprenem perquè ho necessitem, aprenem a parlar una llengua per això, no? Perquè ho necessitem, perquè tenim algun vincle afectiu amb algú que parla aquesta llengua, etc. No? Vull dir que és una cosa més complexa.
Ahir, quan es va conèixer aquesta sentència, es va fer aquesta reunió d'urgència, a la qual vostè també va participar, al Palau de la Generalitat, amb en Pere Aragonès, amb el vicepresident, el Jordi Puigneró, hi havia el conseller, en Josep González Cambray, també la consellera de Cultura, la Natàlia Garriga, crec que hi era també la consellera d'Universitats, la Gemma Geis.
Sí, correcte, sí.
Clar, vostès van fer la reunió, van parlar d'això que ens estava explicant, la lectura política, l'explicació política que se'ns fa al sortir, i a més ho explicava el conseller i en va parlar també el president de la Generalitat, venia a dir hem d'estar tranquils i a les escoles no hauran de fer res, bàsicament per dos motius, perquè ara mateix hi ha una llei d'educació espanyola diferent. Hi ha la llei CELA, aquest recurs que resol el Tribunal Suprem ve encara de quan era en vigor la llei Wert, i de l'altra, deia el conseller, no cal patir perquè el govern espanyol no demanarà que s'executi. Clar, la meva pregunta és, però i en un futur? Perquè Espanya, de lleis espanyoles d'educació, pràcticament cada vegada que hi ha un govern, la llei s'acaba canviant. Què passa si canvia aquesta llei i el govern espanyol de torn diu, ara sí que aquesta sentència s'ha d'aplicar? Ho dic perquè a vegades sembla que, més que solucionar problemes, llancem la pilota endavant, no? I una mica, a mi em sonava això, no? Aquesta manera de salvar la immersió és, no ens hem de preocupar per la immersió ara, però la sentència del Suprem d'aquí 4 anys seguirà existint.
Bueno, és el que et deia al principi de l'entrevista, que no podem estar mai tranquils en aquest sentit. No sé quan, si algun dia, molt llunyà, podrem estar tranquils. El que està clar és que hi ha un atac, no?, contra la llengua des de molts punts polítics de l'Estat, i que això no ens pot fer estar mai tranquils. En aquest moment, ara, en el present, mirem ara el dia a dia, doncs sí que tenim aquesta cobertura legal, i espero que també aquesta cobertura per part del Departament d'Educació, no només el Departament d'Educació, sinó també tot el govern, que vetllarà, doncs, perquè no recaiguin responsabilitats directes sobre professorat o sobre escoles. Però el futur és sempre ha estat incert, i el que està clar que la nostra lluita per la llengua, que ve de molt lluny, doncs, bueno, no podem abaixar mai l'alerta, no? I hem d'estar sempre amatents.
Ho dic perquè fixis en la mateixa manera en com vostè ho explica, és a dir, si s'han de buscar maneres perquè no recaigui cap responsabilitat en vosaltres, en els professors o en els centres, vol dir que en realitat aquesta sentència sí que s'hauria de complir, i que per tant s'ha de buscar alguna manera per protegir els qui no l'apliqueu.
Pot ser, sí. Sí, com totes les sentències.
No, per això, no, per això ho dic. Vull dir, perquè a vegades el llenguatge també hem de ser conscients de com l'utilitzem, diguem-ne, no?
No, clar, hem viscut, molt, o sigui, ja portem molts anys vivint que des de la justícia, no?, des de la legalitat, es vol, es vol incidir, no?, en temes que estan fora, diríem, de l'abast del que seria el més legal. Un jutge no té, una persona no té per què decidir si es fa 25% de català, 25% de castellà, 25% de matemàtiques o 25% de ciències. És que això, diríem, recau una mica, és com una mica absurd, no tot plegat, però, en fi, ja sabem que, malauradament, ja estem acostumats, diríem, a aquestes, no?, a aquesta manera d'actuar.
Clar, segurament, en tot cas, el debat de fons és que hauria de ser la llei espanyola d'educació, no d'ensenyament, la que hauria de blindar aquesta immersió lingüística per estalviar-nos sempre aquests maldecaps i aquests problemes, no?
Sí, bueno, segurament. Segurament. El que passa que, bueno, també tenim... És a dir, hi ha una qüestió que és el marc legal i l'altra, el dia a dia concret, i que, com sabem ara, i ho tenim, diríem, evidenciat amb dades, no estem complint i estem bastant lluny del que és aquest 25%, no? Vull dir que, bueno, que tenim molta feina a fer i no podem deixar de treballar perquè el català continuï sent present, conegut i estimat a les escoles.
La Francina Martí és presidenta de la Fundació Rosa Sensat, una de les persones que ahir va assistir en aquesta reunió d'urgència feta al Palau de la